Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La comarca de la Terra Alta registra la meitat d'habitants que ara fa un segle i la previsió és de perdre'n un 9,1% més en els pròxims 25 anys. I és que 3 de cada 10 veïns de la comarca de la Terra Alta tenen més de 65 anys, el percentatge més alt de Catalunya. Segons les projeccions de població presentades aquesta primavera per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, la comarca de la Terra Alta és l'única que haurà perdut habitants d'aquí a 25 anys, fins i tot en l'escenari més optimista. Així, les projeccions més actuals d'IDESCAT no són esperançadores, ja que cap dels tres escenaris que planteja preveuen un augment d'empadronats d'aquí a l'any 2046. La població era de 11.302 habitants l'any 2021 i, segons l'escenari més pessimista, podria ser de 9.298 persones d'aquí a 25 anys. Això suposaria una davallada del 17,7%, que en l'escenari mitjà se situaria en el 9,1%. Davant d'aquestes xifres, tant les autoritats municipals com les comarcals són conscients del despoblament, però confien que l'auge del teletreball arran de la pandèmia tingui un efecte positiu. Així, Caseres, un municipi fronterer amb Aragó, és un exemple de la davallada poblacional, baixant un 70% des del màxim de 752 habitants el 1920 als 226 habitants actuals. A partir de la pandèmia, però, van registrar persones disposades a instal·lar-se al municipi. Hi havia demanda de gent que hauria vingut a viure a la població, però no hi havia habitatge de lloguer ni tampoc cases a la venda a preus assequibles i atractives per poder-se ficar a viure. Per intentar-hi posar remei, el consistori de Caseres ha decidit ajudar a la rehabilitació d'habitatges per llogar, subvencionant fins a 18.000 euros cada projecte. I de moment ja ha portat a Caseres 8 nous veïns que s'han instal·lat a viure en 3 cases reformades. Així ho explicava l'alcalde de Caseres, Manel Palau, que ha reconegut que ha calgut habilitar habitatge per tal de poder acollir els veïns que han arribat arran de la pandèmia.
Arran de la pandèmia, que vam veure que hi havia bastanta demanda de gent que ens hauria vingut a viure al poble, però que ens faltava habitatge, perquè ni n'hi havia de lloguer, ni n'hi havia cases a la venda que foren prou assequibles o atractives per a poder vindre a viure, vam traure unes bases d'ajuts des de l'Ajuntament de Rehabilitació, tret des de les arques municipals, apostant per un 5% del pressupost municipal anual, més o menys, vam destinar uns 30.000 euros per això, i són uns ajuts per a rehabilitar cases que es destinaran a l'ús de lloguer com a primera vivenda. Vale? No es tracta de ficar un pacàs de setmana o per curta durada, sinó que per a llarga estada.
Al seu torn, el tècnic de joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta, Marc Sampé, també ha apuntat el punt d'inflexió que ha suposat la pandèmia amb persones que volen retornar al món rural i que es comença a parlar de noves ruralitats més enllà de l'agricultura.
Ja comencem a parlar d'aquestes noves ruralitats, com el món rural, que no només és tractor i aixada, que ho és, en part, però que també són, que també hi ha altres oportunitats per viure des d'altres vessants i des d'altres àmbits, que potser està al moment no es permetia en el món rural i ara sí. I això, doncs, la pandèmia m'ha fet adonar que hi ha inclús joves o parelles joves que han vingut a viure aquí perquè poden teletreballar o han ampliat una mica el camp de mira de no només treballar en sectors tradicionals, sinó que també en altres sectors que abans només formaven part del camp urbà.
Amb tot, Sampé creu que la viabilitat del teletreball també dependrà de les inversions que s'acabin fent, sobretot perquè el teletreball requereix bones comunicacions.
El teletreball també depèn una mica, jo crec, de les inversions que s'acaben fent per a que la fibra òptica sigui real i no sigo imaginària, o això, este tall que sempre ens estan dient d'aquí un any tindrem la fibra òptica als territoris rurals, d'aquí dos, d'aquí, i no acaba arribant. Jo crec que si s'acaba instaurant una bona xarxa, que posem no només treballant documents que no pesen, sinó gent del món de la comunicació, per exemple, que treballen en documents pesants, que és impossible que estar pues feu des de casa, pues serà una bona oportunitat per tot un gran col·lectiu que es pot instal·lar als municipis petits.
Malgrat aquesta situació, l'alcalde de Caseres, Manel Palau, reconeix que l'arribada de visitants ajuda que algunes famílies tinguin ingressos extra i que els establiments del municipi continuen en marxa. Palau ha remarcat que el consistori s'ocupa de mantenir tots els serveis bàsics.
De moment mantenim pràcticament tots els serveis, tenim, diguéssim, metge, en aquest cas metgessa 3 dies a la setmana, en ATS, també, en infermera. Tenim una petita botiga que és la Carnisseria Moreno, que és l'única tenda que tenim al poble, però que ven una miqueta de tot i per tant dona bon servei a la gent. Tenim la farmàcia, tenim un servei de pa i pastisseria que hasta fa uns mesos ens ho donava un fort de Calaceit, al qual ja estem molt agraïts per tot el temps que ens va donar aquest servei, i ara ho fa una altra pastisseria de Gandesa, la Pujol, també molt contents, evidentment, i el casal, per exemple, el casal municipal, que és el bar que està obert tots els dies, que en este, des de l'Ajuntament també es fa càrrec de totes les despeses de llum i de més, perquè si no, no seria viable i no tindríem aquest servei, que a la vegada dona menús i fa plats combinats per a que algú es pugui quedar a dinar o a sopar aquí si convé.
En tot, el turisme no és la solució, tot i que ajuda. Per això l'alcalde de Caseres, Manel Palau, reclama l'arribada d'indústria a la Terra Alta.
La solució no és el turisme. Això és, nosaltres, per almenys des d'aquí, ho veiem així. No és la solució, però ens ajuda a tirar una miqueta més endavant, a donar-nos a conèixer. Hi ha unes quantes persones, unes quantes famílies, pues, que també tenen uns ingressos extra en aquest sentit i també dinamitzen perquè funcioni el bar, perquè una miqueta també funciona la tenda, inclús la farmàcia, o tot, no? Tots els serveis al final. No és la solució, però ajuda. Aquí necessitem a la comarca, pensam nosaltres des del nostre equip de govern, una mica de reindustrialització, sigui agroalimentària, sigui del teixit que sigui, suposo que la que sigui adient per la zona que estem.
Davant d'aquesta situació de la comarca de la Terra Alta, l'objectiu en un futur és retenir i crear població nova. I una de les iniciatives que planteja el territori, com explica el tècnic de joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta, Marc Sampé, és posar en marxa una oficina de repoblament.
S'està treballant en la idea d'una oficina de repoblament, a la qual evidentment hem d'assegurar estos actius i estos serveis, no només per la gent que hi viu, sinó per la gent que volem cridar, i treballar per una banda tot un cens dels habitatges que tenim a la Terra Alta, quin tipus d'habitatge, si està buit, quin ús se'n fa, en quin estat se troba, en habitatges de pisos, etc., però també en locals comercials que pot ser tancat i aquells locals no s'estan aprofitant en aquests moments.
D'altra banda, s'ha donat el tret de sortida a la prova pilot d'ONU Habitat a les Terres de l'Ebre per tal d'analitzar la resiliència del territori, el canvi climàtic, l'escenari postnuclear, el turisme sostenible i, en el cas de la Terra Alta i també de la Ribera d'Ebre, el despoblament. El programa preveu concretar accions a implementar al territori i l'òrgan supranacional i la Generalitat començaran aviat la recollida de dades i informació per poder concretar mesures en un màxim de 2 anys.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El jutge contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha anul·lat les dedicacions del 95% de la jornada dels 8 regidors i regidores de l'equip de govern de Deltebre. El portaveu del grup municipal d'Esquerra a Més Deltebre, Joan Alginet, va recórrer l'acord del ple del 4 de juliol del 2019, on s'establien les dedicacions parcials per un possible frau de llei que el tribunal ha admès. Segons la sentència, s'encobreix una dedicació exclusiva d'aquests membres del consistori. Els republicans ja havien presentat un recurs de reposició a l'acord de ple de conformitat amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que determina que les dedicacions per sobre del 75% de la jornada encobreixen dedicacions exclusives. Esquerra va presentar el recurs contenciós administratiu al febrer del 2020 després que el plenari tombés el primer recurs de reposició al setembre del 2019. La sentència, del passat 23 de maig, deixa sense efecte l'acord sobre les dedicacions del 95% i també anul·la l'acord que fa referència als imports màxims que poden rebre els càrrecs per assistir als òrgans col·legiats de l'Ajuntament. Una retribució bruta anual màxima per alcaldia de 19.600 euros, 29.600 euros per la tinença d'alcaldia, 24.600 euros per a les regidories amb funcions delegades, 3.400 euros per a portaveus de grups i 2.200 euros per regidors sense funcions delegades. El portaveu republicà ha indicat que el fet que l'alcalde tingui una assignació menor per assistències a un òrgan col·legiat que els regidors també hi van, amb competències delegades per ell, es pot entendre com l'encobriment d'una dedicació exclusiva. Així, el tribunal condena al consistori de Deltebre a pagar les costes, 400 euros. La sentència es pot recórrer, però Alginet ha dit que això suposaria allargar-ho un any més. El regidor ha assegurat que el més sensat seria modificar l'acord i que un màxim de 5 regidors i regidores tinguin dedicacions exclusives com estableix la llei. La zona de reg del pantà de Guiamets, a la comarca del Priorat, s'ha ampliat per arribar a dues noves àrees, una superfície potencial per regar més de 500 hectàrees de cultius, fins a 2.100 hectàrees. De moment, s'han adherit una cinquantena de nous regants. Aquesta nova infraestructura farà arribar aigua als cirerers i a la vinya de la Serra d'Almos i Tivissa a les Terres de l'Ebre, i també a finques de vinya i oliveres de Capçanes, Marçà i els Guiamets. El projecte ha costat 1,6 milions d'euros i el 85% l'ha finançat el Departament d'Acció Climàtica. Els pagesos reivindiquen el regadiu com una infraestructura clau per la viabilitat i rendibilitat del sector, sobretot en un escenari de canvi climàtic en què les sequeres seran més greus i més habituals. Antoni Bonfill, pagès i nou regant d'aquesta zona del pantà de Guiamets, ha assenyalat que el reg permetrà lluitar així contra un context climàtic cada vegada més sec.
Sí, bueno, és el reg, en fi al cap, tal com està el temps amb la crisi climàtica i tot, doncs cada any és més necessari, però simplement per mantindre una collita, no? Fixa. El reg és principalment per assegurar la collita i una continuïtat, ja que hi ha molts anys de seca i tot això, doncs amb aquesta manera tindries una assegurança, diguem, amb aquesta aigua. Realment aquesta obra ha sigut un bé pel poble, diguem, i vulguis o no, és l'aigua és vida i sempre va bé pels cultius.
Així, s'han instal·lat dues noves motobombes a l'estació de bombament dels Guiamets i s'han estès 35 quilòmetres de noves canonades i 35 nous equips hidràulics. Aquests permeten fer arribar el reg de suport a dues noves àrees, cap a Capçanes i Marçà, i també cap a la Serra d'Almos i Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre. El president de la comunitat de regants, Baix Priorat, Josep Casado, ha explicat que s'abastirà aquesta nova zona de reg i ha assenyalat que des de la modernització de la infraestructura l'any 2010 s'ha permès garantir així la rendibilitat dels cultius a la zona.
Això era una vella reivindicació que van engegar els pagesos de Capçanes i aleshores, quan passa a tots els pobles petits, s'hi han ajuntat pagesos de Marçà, Guiamets i de la Serra d'Almos, que són les diferents zones que agafa la zona de reg. Nosaltres ho diguem la modernització del reg. Se va fer, sí, el 2010, se va fer i, clar, va canviar moltíssim la manera d'aprofitament de l'aigua i que els cultius ho notessin millor, perquè aquí, doncs, clar, aquí com tenim uns estius la major part dels anys secs i poder tirar-los l'aigua al moment precís que ho necessitin és molt important per a estabilitzar les produccions i per la renta del pagès.
La posada en marxa d'aquesta nova instal·lació va ser presidida pel director d'Acció Climàtica a Tarragona, Àngel Xifré, i el secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Oriol Anson, el qui va destacar que les infraestructures de reg permeten gestionar el territori més enllà de millorar les produccions.
Passem de que hi ha finques que no disposaven d'aigua i no regaven a finques que podran regar, per tant, assegurem produccions, assegurem l'activitat agrària, assegurem la gent al territori, assegurem tenir el territori amb gent, territori gestionat, i per tant tot això repercuteix a banda de la producció que facin aquestes explotacions, doncs també ens permet gestionar territori, ens permet doncs prevenció d'incendis i ens permet al final tenir el país una mica més equilibrat i més desenvolupat a la banda de territori, doncs que no hi ha tanta gent, i per tant són aquest tipus d'infraestructures són molt interessants des d'aquest punt de vista i necessàries,
D'altra banda, els regants també estan pressionant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè repari el greu problema de filtració d'aigua que té el pantà de Guiamets. Així, el president de la comunitat de regants Baix Priorat, Josep Casado, ha explicat que mentre la comunitat de regants gasta un hectòmetre cúbic d'aigua per al reg de suport, l'embassament perd per les filtracions un hectòmetre cúbic i mig. De mitjana, la concessió als regants és de 2.200 metres cúbics per hectàrea i any. Amb tot, amb aquesta nova ampliació de reg del pantà de Guiamets, amb un potencial per arribar a més de 500 noves hectàrees de cultiu, una cinquantena de nous regants, en concret Tivissa, a les Terres de l'Ebre, i també Capçanes, Marçà i els Guiamets, s'han adherit a aquesta nova infraestructura.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Parlem ara de l'aniversari de la Biblioteca de Roquetes, que aquest divendres celebra els seus 15 anys d'història. I per a parlar del que suposa aquesta infraestructura cultural al municipi de Roquetes, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Cisco Lle, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, aquest divendres la biblioteca celebra diferents activitats per tal de commemorar aquest 15è aniversari. Una infraestructura cultural important i potent al municipi de Roquetes. Què suposa des de la vessant cultural per al municipi tindre una biblioteca com la que tenim a Roquetes?
Home, primer que res, després de 15 anys i tindre el nivell d'activitat cultural que ha generat durant tot aquest període, és per a l'Ajuntament de Roquetes i per al municipi de Roquetes, és tindre una infraestructura de primer nivell per a difusió i ser far de cultura a nivell no només de Roquetes sinó de Terres de l'Ebre. Per tant, considerem que l'equip que hi ha dins del que porta la biblioteca, més tot allò, tota aquella sinergia que es fa juntament en l'àrea de cultura, ha fet que Roquetes, des del punt de vista cultural, estigui no només al mapa de la difusió de cultura a Terres de l'Ebre, sinó també a nivell de tota Catalunya, ja que en moltes coses som referents. Per tant, podem dir que estem molt satisfets.
Suposa que en aquests 15 anys de història de la Biblioteca de Roquetes ha anat canviant ja sigui les activitats, la infraestructura i també els serveis que es dona a la població. S'ha notat aquest canvi durant aquests 15 anys?
Sí, perquè en principi les biblioteques quan surten com a, bueno, com a préstec de llibres i per aquella, tota aquella informació que no tens a casa, no? Però clar, en el món de l'internet i veiem com s'ha desenvolupat, sobretot en aquests 15 anys, veiem que les biblioteques ja s'han transformat en un espai multimèdia, on sí, evidentment, la seva tasca inicial de préstec de llibres continua, però tot allò que comporta la digitalització de la xarxa en tot el que també implica a nivell de plataforma multicultural, que es pot fer des d'una biblioteca aprofitant la xarxa, podem dir que Roquetes, en aquest cas, també és capdavantera, ja que des de la direcció de la biblioteca s'ha apostat molt pel tema xarxes, pel tema de difusió de tot el que ha representat les activitats culturals de la biblioteca, i això pues, ja ha donat una importància que potser, si no haguéssim apostat per la digitalització, per les xarxes, etc., no estaríem on estem. Vull dir que, per tant, ha hagut un canvi a millor i, sobretot, per això, per donar-li més difusió en este far de cultura que tenim aquí a la Biblioteca de Roquetes.
També durant aquests 15 anys la biblioteca ha anat evolucionant i potser un punt d'inflexió va ser quan la Biblioteca de Roquetes es va anomenar Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, volguent-li rendir aquest homenatge a una il·lustre roquetera, no?
Sí, clar, és que val a dir que l'última activitat que va fer la Mercè Lleixà aquí al municipi de Roquetes va ser la biblioteca. Llavors, davant d'això, davant de que la major part de biblioteques de Catalunya tenen un nom, i la de Roquetes, en aquest cas, era biblioteca municipal, vam decidir, primer que res, com a homenatge o retre homenatge a la Mercè Lleixà, oferir-li l'espai de la biblioteca, o la biblioteca a nom d'ella, el que acabem de dir, a més, també perquè era dona, i, a més, també perquè considerem que la Mercè Lleixà a nivell teatral era un referent de cultura, no només per a Roquetes, sinó a nivell de tota Catalunya, perquè tothom la coneixia. Per tant, també era donar-li difusió a la biblioteca partint d'aquesta artista roquetera.
I ja que estem parlant de 15 anys i, naturalment, de molts més anys que vindran, vostè com a regidor responsable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, com veu la biblioteca d'aquí uns anys?
Home, si et puc dir que en 15 anys ha canviat molt el que és el paradigma del que ha de ser una biblioteca, suposo que d'aquí 15 anys encara ho ha canviat molt més, perquè el que és el tema d'internet i el que implica a nivell de modificació de costums i d'hàbits, segur que influirà en aquell desenvolupament que tingui la biblioteca a posteriori. Per tant, com ho veig? Ho veig que seran encara espais molt més digitalitzats, molt més de difusió de la cultura a partir del que és la xarxa. Continuarem, evidentment, apostant per les presentacions físiques, no? En activitats físiques, però que el que és el món de l'internet i la cultura com a espai o com a eina de difusió de costums, d'idees noves i tal, la plataforma digital servirà pues, per a donar-li un impuls encara molt més gran del que no pas hi ha ara.
I com diem, aquest divendres celebren diferents actes per commemorar aquest 15è aniversari de la Biblioteca de Roquetes. De quina manera poden convidar per a que vinguin a ser partícips d'aquesta celebració?
Pues, bueno, en aquest cas són actes que van lligats al món de la, cultura, al món de la literatura, i que, per tant, donem a entendre que la cultura és diversa, la literatura també és diversa, la manera d'entendre, la manera de llegir i la manera d'enfocar el que és la lectura també és molt diversa, i per tant, atenent a aquesta diversitat de lectures, d'interpretacions i tal, enguany fem també una visió diferent del que és la literatura a partir de la literatura com a aspecte simbòlic. I per tant, lligat a això és l'activitat que farem enguany com a aniversari de la biblioteca. I ho hem traslladat de l'abril al mes de juny, perquè també és una de les maneres que es pot fer l'activitat a l'aire lliure i, per tant, acollida més a vindre. Juntament amb maridatges que es faran divins, etc., doncs, bueno, és una vetllada diferent, una vetllada en què tothom podrà gaudir de la cultura, podrà gaudir de la literatura, podrà gaudir de la música, i en quant fins i tot de màgia, tot lligat a aquest aspecte simbòlic que representa la literatura.
Ens apuntem a aquesta invitació especial per anar aquest divendres a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà per celebrar el seu 15è aniversari. I ens ho ha explicat Cisco Lle, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, al qui agraïm hagi atès la nostra trucada i moltes felicitats per anar aquests 15 anys de la biblioteca.
Pues moltes gràcies a Antena Caro i gràcies a la biblioteca per aquests 15 anys.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I a continuació, dintre del nostre informatiu, aneu a parlar d'aniversaris i concretament de la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, perquè aquest divendres, dia 10 de juny, ja compleixen 15 anys. I per a parlar d'aquest aniversari tenim aquí als nostres estudis a la seva directora, a la Begoña Ferrer. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Paco. Molt bon dia a tothom.
I moltes felicitats per aquest aniversari. Ja en
moltes
són 15.
Moltes gràcies, ja en són 15.
Preparades les veles i el pastís?
Tot preparat per al proper divendres, dia 10. Moltíssimes ganes de celebrar este 15è aniversari. I, bueno, pues com sempre, ho hem preparat amb moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de que vinguin tota la gent que sabem que estima la biblioteca i amb ganes de passar un dia ben bonic.
Explica'ns, Begoña, què és el que heu preparat per a fer aquesta celebració, perquè tot i que se celebra aquest mes de juny, teòricament l'aniversari de la biblioteca és uns mesos anteriors, concretament a l'abril.
A l'abril, sí. La biblioteca es va inaugurar el mes d'abril, fa 15 anys, però bueno, com que el mes d'abril tenim una diada que és molt important, que és la de Sant Jordi, i l'aniversari mos caia dos dies després d'esta celebració tan important, ja fa molt de temps, ja fa gairebé 10 anys que vam decidir canviar esta data, ajornar-la una miqueta més cap a l'entrada de l'estiu, per dos motius. En primer lloc, com he dit, per apartar-nos una miqueta de la diada de Sant Jordi, que ja la vivim en molta força i que tota la gent de Roquetes ja la viu en molta força, i al cap de dos dies tornar a posar una jornada cultural tan potent com l'aniversari de la biblioteca, pues era una mica solapar dos esdeveniments molt importants. I per una altra, perquè l'aniversari de la biblioteca, també des de fa molts anys, lo celebrem fora de l'àrea polivalent, que és on habitualment celebrem totes les xerrades, presentacions i tots els actes culturals o lúdics de la biblioteca, perquè mos fa il·lusió aprofitar este magnífic pati dels tilers que tenim aquí al centre cívic. Per tant, la millor manera de poder aprofitar este pati i no tindre cap problema en quant a una baixada de temperatures un divendres del mes d'abril, que a vegades hi ha abrils que són molt, molt fresquets, doncs mos va portar a decidir apalassar o ajornar esta celebració al mes de juny. I bueno, doncs enguany, este divendres dia 10, tindrem esta celebració d'este 15è aniversari i este 5è barra llibre. També és veritat que des de fa 5 anys hem canviat este format, li diem barra llibre, no? Metafòricament, és esta idea de voler apropar lo llibre, la cultura, però en la idea d'una barra, és a dir, perquè hi tenim beguda, hi tenim menjar, hi tenim allò que dona caliu i que dona festa, perquè és un aniversari, com tots els aniversaris, la biblioteca també vol fer festa, i això és el que farem el dia 10. vols que t'expliqui una miqueta les dues activitats?
Activitats que començaran aquest divendres a partir de les 5 de la tarda, la primera activitat.
La primera activitat, com sempre, tenim activitats per a tots els públics, per a qualsevol persona de qualsevol edat sàpiga que aquell dia pot passar un ratet a gaudir d'esta programació, i comencem a les 5 de la tarda en un taller que porta per títol Mira, mira, miró, un taller que realitza una persona que ja és molt habitual també de la nostra casa i que ens agrada moltíssim com genera contingut i com, quina visió de l'art té, que és el Miquel del Pozo, que és arquitecte i divulgador de l'art. I a través del Miquel del Pozo realitzarem este taller per a tots els xiquets i xiquetes que vulguen tindre una mirada diferent, una experiència diferent, perquè els xiquets i xiquetes seran els propis mirors durant una tarda. Per això, des d'aquí, encoratjo tothom que tinga xiquets i xiquetes per casa, que com és habitual, que ja venen moltíssim a la biblioteca, doncs que este dia també vinguen, perquè viuran una experiència única i excepcional. És un taller que a dia d'avui només s'ha realitzat a dos llocs diferents de Girona, és la primera vegada que baixa cap al sud de Catalunya, i mos fa moltíssima il·lusió tindre esta experiència i poder oferir esta experiència als nostres xiquets i xiquetes. Això serà per la tarda. D'acord? Després, cap a les 7, refarem tot aquest escenari. L'activitat infantil la realitzarem a l'àrea polivalent, perquè necessitem molt d'espai, en terra, molts murals, moltes pintures, moltes aquarel·les, hi ha molt escampatall de coses, unes projeccions molt potents per a donar als xiquets esta mirada sobre l'art. I després, sí, a les 7 de la tarda, on anirem cap a baix al pati dels Tilers, que ja el tindrem tot arreglat, tot preparat i tot il·luminat per a tindre, en este cas sí, este cinquè barra llibre. Un barra llibre que enguany porta com a títol La màgia de les paraules. Al llarg d'estos 5 anys hem treballat la poesia i la cançó d'autor, hem treballat el teatre, hem treballat la il·lustració, és a dir, hem generat una temàtica diferent per a cadascuna de les edicions, i enguany ho farem girar al voltant de la màgia, i en este cas quan en una biblioteca li posem màgia, esta màgia sempre ve de les paraules. Quins espectacles oferirem? Pues en primer lloc, un espectacle també únic, a càrrec del Fèlix Brunet, que és mag i il·lusionista. Quan dic espectacle de màgia, m'estic referint a un espectacle de màgia per a adults. Sí? És un espectacle de màgia per a tots els públics, però molt enfocat al públic adult, i que ens fa moltíssima il·lusió rebre'l per primera vegada a les Terres de l'Ebre, i en aquest cas a la Biblioteca de Roquetes, este proper divendres a les 7 de la tarda. I després, una actuació musical que també ha despertat molt interès arreu del territori, que és la presentació de l'últim treball de l'Eric Pinaixa en acústic, que porta per títol La més bonica història, i que farà la delícia musical d'esta tarda, d'este cinquè barra llibre i d'este 15è aniversari de la Biblioteca de Roquetes. I tot això ho maridarem, ho cuidarem i ho gaudirem amb una degustació de tapes i en vins denominació d'origen Terra Alta a càrrec del celler Arrufí. Per tant, crec que serà una tarda, una vetllada d'allò més bonica. Espero que tots aquells que vulguésseu vindre, a la difusió que han fet durant aquests dies ho hem reforçat bastant, que tots aquells que estigueu interessats mos truquésseu al telèfon de la biblioteca o mos enviéssiu un correu a biblioteca@roquetes.cat per tindre una idea sobre l'aforament. De moment les inscripcions estan a dalt de tot, i això és molt bo i és molt positiu, però encara queden places lliures. Tothom que estigui interessat només ha de contactar amb nosaltres i fer la seva reserva.
Són 15 anys, com comentàvem, de la Biblioteca de Roquetes. Mercè Lleixa, una trajectòria ja llarga, estem parlant d'activitats culturals que es fan al municipi de Roquetes, i durant aquests 15 anys, com a directora de la biblioteca, suposa que l'has vist evolucionar, canviar. Com ha canviat la biblioteca des dels seus inicis, ara que ja porta 15 anys? Ha hagut una evolució, podem dir, destacada?
Sí.
Com la recordes, els inicis?
Els inicis com els inicis de qualsevol empresa o de qualsevol associació o de qualsevol entitat venen a ser a vegades uns inicis temorics, uns inicis que t'espantes una miqueta de com faràs front a les diferents coses que el teu cap se mouen i a les diferents idees que vols posar en marxa. I en estos 15 anys l'evolució ha estat de que el personal, Judit, Marc i jo, coneixem molt millor el nostre públic coneixem molt millor que necessita Roquetes de la seva biblioteca i la gran sort que tenim és que formem, crec jo, i així s'ha demostrat, un gran equip i ho som perquè hem estat capaços d'adaptar tot el que una biblioteca pot fer. Encara ens falten moltíssimes coses, eh? D'aquí 15 anys, d'aquí 30, espero poder repetir aquestes paraules i encara dir que hem estat evolucionant encara molt més, però crec que el nostre factor clau ha estat ser capaços d'adaptar-nos a lo que necessita el poble. I el que necessita Roquetes, pues, bueno, com qualsevol ciutat, és tindre un equipament cultural potent, però un equipament cultural potent obert. És a dir, la biblioteca no és només allò que hi ha a la segona planta del centre cívic, sinó que la biblioteca és allò que fa pel seu poble, anant a les escoles, anant als instituts, participant de les festes majors, organitzant actes, i tot això, després de 15 anys, pues, la sensació que ens dona a les persones que ho gestionem i que treballem aquí a la biblioteca és d'una satisfacció molt i molt gran. I el creixement de totes aquestes petites generacions que han anat passant per la biblioteca, pues, bueno, quan els veus, que ara ja són adolescents, que ara ja són adults, o aquells adolescents de fa 15 anys, que ara ja són pares i ara ja són mares, pues, bueno, la veritat és que ens dona moltíssima satisfacció de pensar que durant aquests 15 anys ho hem estat fent bé i que durant els 15 propers ens queda energia, ens queda força i ens queden ganes i moltíssima il·lusió per continuar fent-ho igual o millor.
Durant aquests 15 anys, en les moltes iniciatives que s'han portat a terme des de la biblioteca, hi hauria alguna en especial de les que tingués algun record especial o que estigueu prou satisfets de tot l'equip de la biblioteca d'haver posat en marxa?
Ens sentim molt, molt contents de totes les activitats que m'han engegat, perquè totes han estat un èxit. Quan alguna no ha acabat de funcionar, com passa absolutament a tot arreu, el que ens satisfà és que hem estat capaços de modificar-la, de canviar-la, per a donar-li un nou format o bueno, a vegades passa això, que tu planifiques algun tipus de servei o algun tipus d'activitat i quan la poses en pràctica, doncs que hi ha coses que, al fer l'avaluació, te n'adones que les has de canviar, i així ho han fet. De totes, d'actes fantàstics i que perduraran a la meva memòria al llarg de tota la meva vida, n'ha hagut moltíssims, i de tots els projectes engegats, pues, sobretot tots els que van enfocats als xiquets i xiquetes i al món adolescent, per a nosaltres és fantàstic tot el que han pogut realitzar en joves i en xiquets i xiquetes. És fantàstic com s'ha consolidat al llarg de tots aquests anys l'Hora del Conte, este farcell de contes que realitza Marc, que ha estat capaç no només de mantindre al llarg d'aquests 15 anys aquí a la biblioteca, sinó que ja és part del dia a dia de les escoles de l'Arrabal de Cristo, de l'escola de Roquetes i les llars d'infants de Roquetes, forma part del dia a dia de com cada escola s'organitza els seus tempos al llarg del curs, Hora del Conte hi forma part, com també formen part les diferents activitats vinculades a l'àmbit de la il·lustració que realitza la companya Judit Tomé, com hem estat capaços d'entrar a l'institut i ser els generadors dels clubs de lectura, dels diferents tallers que es realitzen a l'institut. És a dir, ens sentim molt orgullosos d'haver estat capaços d'entrar en aquests centres educatius del nostre poble, perquè són, al cap i a la fi, els que després mos avalen de que estos joves i estos xiquets continuaran sent lectors, continuaran sent amants de la lectura, i això, a títol individual, te dona moltíssima força i carrega moltíssim les piles de pensar que han pogut aportar el nostre granet de sorra en aquest aspecte. Pel que fa a les d'adults, clubs de lectura, converses, mil presentacions, no et sabria dir quina ha estat més potent, perquè per cadascuna de les persones que han vingut i per cadascun dels tipus de públic que han vingut, totes han estat molt i molt enriquidores. I per acabar, pues, molt satisfets també i molt orgullosos de la nostra biblioteca digital, una biblioteca digital que creix constantment i que ha fet que la Biblioteca de Roquetes, en aquest sentit, hagi estat la generadora d'un arxiu digital que per que per la lo nombre d'habitants del de la nostra ciutat, no hem de tindre un arxiu municipal, i en este cas la biblioteca ha estat capaç de agafar les regnes del que hauria de ser un arxiu, no físic sinó digital, i tirar-ho endavant en moltíssima força de voluntat i moltíssim treball per a poder tindre un fort i potent arxiu documental de tota la història del nostre passat i de tota la nostra història actual, que això sí que al llarg del temps perdurarà sempre. I sempre s'ha dit, no?, que no hi ha millor manera de poder construir o de poder treballar per un futur que recordant i coneixent el passat de la nostra ciutat.
Tot i això, ens comentes, Begoña, que encara hi ha moltes idees, molts de projectes. Què és el que hi ha en aquest calaix per a futurs projectes de la Biblioteca de Roquetes?
Pues mira, els futurs projectes van encaminats sempre cap a la mateixa direcció, és a dir, el nostre eix bàsic és treballar per fomentar la cultura del nostre municipi, per treballar l'accés a la informació i al coneixement, i també l'oferta lúdica, d'oci i festiva, perquè al llarg de l'any se realitzen algunes d'aquestes activitats que són lúdiques, són festives i que a través de la cultura també mos indiquen que mos ho podem passar molt i molt bé en esta base. Tenint en compte estos quatre eixos, la cultura, la formació i la informació, l'accés al coneixement i l'aspecte més lúdic, la nostra intenció a partir d'estos 15 anys és, si fins ara hem estat capaços de fer tot això ho continuarem fent, però a partir d'aquí continuarem treballant i creixent en multiplicar i diversificar totes aquestes activitats.
En definitiva, són ja 15 anys plens d'història, d'activitats, de records, i tot això se celebrarà aquest divendres, dia 10 de juny. Ja per acabar, Begoña, de quina manera podem convidar tots els usuaris de la biblioteca i gent que encara no ho és per a que vingui a celebrar amb vosaltres aquest 15è aniversari?
Pues bueno, los que ja hi han participat durant estos 15 anys sabem que tornen i que venen perquè saben que és una jornada molt bonica, que preparem en moltíssima il·lusió i en moltíssima emoció. I els qui per algun motiu no hi han vingut mai, doncs, bueno, recordar-los això, que tenim una cartellera de luxe per una tarda fantàstica i que estirem encantats de veure'ls, de trobar-nos i de saber que volen compartir este 15è aniversari en nosaltres.
Doncs ja sabeu, apunteu-vos-ho a la vostra agenda, aquest divendres 10 de juny, celebració del 15è aniversari de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, i ens ho ha comentat la seva directora, Begoña Ferrer. Begoña, gràcies per haver vingut a explicar-nos tota aquesta trajectòria de la biblioteca, aquestes activitats, que esperem siguin tot un èxit, i felicitats per aquests 15 anys.
Moltíssimes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Científic del programa Home i Biosfera de la UNESCO ha començat la revisió decenal de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, 10 anys del reconeixement que es complirà el 28 de maig de l'any 2023. El doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears, Joan Rita, membre del comitè científic, ha visitat el territori i les empreses i serveis acreditades amb aquesta marca. Coincidint amb la revisió, es plantejarà a la UNESCO que l'àrea de la reserva inclogui també el nord de la Ribera d'Ebre, que va quedar exclosa en la declaració inicial. L'opció més votada dels pressupostos participatius de Tortosa 2022 ha estat la millora i la instal·lació de nous elements a l'esquet park del Parc dels Països Catalans, una actuació amb un pressupost de 48.000 euros. La ciutadania també ha optat per millorar l'accessibilitat de voreres en 38 punts de ferreries i del temple amb una inversió de 47.000 euros i la millora de les escales d'accés al seminari amb una inversió de 45.000 euros. Enguany ja han participat un 30,5 més de persones que en l'edició del 2021, una dada afavorida per la recuperació de la votació presencial durant la Fira Expo Ebre. Tot i això, el 61% dels ciutadans han votat telemàticament. En total es faran 8 actuacions al nucli urbà de Tortosa, 2 al Regués i 2 a Vinalló. En concret, seran la instal·lació de plaques solars a l'Escola de Ferreries, una àrea de lleure a la platja de la Xequina, darrere del pavelló Firal, punts d'alimentació per a colònies de gats a Sant Llàtzer, la renovació de les cistelles a les pistes de bàsquet exteriors del pavelló poliesportiu del Temple i noves jardineres al centre comercial. Al Regués s'adquirirà mobiliari per a les festes del poble i s'instal·laran elements per a exercici físic a l'aire lliure. Mentre que a Vinallop es renovarà l'enllumenat de la pista poliesportiva amb LED i s'il·luminarà la zona del circuit biosaludable. Els pressupostos participatius 2022 de Tortosa comptaven amb 250.000 euros, un 25% més de recursos que les passades edicions. La temporada de cria d'aus a les salines de la Trinitat, del Delta de l'Ebre, ha començat amb les primeres cries de flamencs, una colònia única a tot Catalunya. Però la millora dels hàbitats de nidificació també ha incentivat les postes d'altres aus com la gavina corsa i actualment s'ha començat a establir el xatrac bec llarg amb la colònia més nombrosa de la península ibèrica i també el xatrac comú. Infosa, que és l'empresa gestora de les salines, ha invertit recentment 350.000 euros en la restauració dels dics, on crien habitualment moltes aus i que havien malmès els últims temporals. La inversió ha rebut una subvenció de 60.000 euros del Parc Natural del Delta de l'Ebre. I és que moltes de les espècies que crien al Delta de l'Ebre, algunes en perill d'extinció, han ubicat les seves colònies de cria dins de les 1.000 hectàrees que ocupen les salines de la Trinitat gestionades per Infosa. Una de les novetats enguany ha estat la presència durant l'hivern i fins a principis de la primavera d'un exemplar mascle d'àguila pescadora, una espècie habitual en el seu trajecte d'immigració cap a l'Àfrica, però que no cria a Catalunya des dels anys 70. Aquest exemplar ha establert un niu i l'ha protegit durant mesos, tot i que no ha arribat a establir contacte amb cap femella. En els darrers anys s'han començat a establir exemplars sols en altres indrets i la presència d'aquest exemplar a les salines podria oferir una possibilitat pel futur d'aquesta espècie del llibre roig i en perill d'extinció com a reproductor.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
Bon dia, el cel es manté serè a molts indrets del país, sí que encara amb la presència d'alguns núvols cap a punts del litoral central, sobretot cap al nord del sector central del litoral, és a dir, cap a la zona del Maresme, també cap a punts dels Vallesos o fins i tot una miqueta més cap a l'interior, però en qualsevol cas aquests núvols no estan deixant precipitació. I pel que fa a la temperatura ja és força elevada, sobretot, per exemple, a la zona d'Ui de Cona amb aquests 29 graus, si ens n'anem a Hostalets de Pierola tenim 28 graus o també cap a les Valls del Prepirineu també tenim valors de 27 i 28 graus. Com a sort o a Tremp, aquesta temperatura ha d'anar pujant aquestes immediates hores cap a l'interior. S'espera un ambient càlid, de nou arribant a valors de 35 graus i cap a punts costaners la temperatura màxima sí que quedarà una miqueta més baixa, però en qualsevol cas l'ambient serà càlid en general. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'estabilitat, també de cara al cap de setmana amb tendència de que les temperatures vagin pujant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.